Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Immersos en la jornada de partits de seleccions, la selecció espanyola de futbol, que ja està a Barcelona 18 anys després, per jugar demà a l'estadi de Cornellà, al Prat, partit amistós contra Albània. Finalment, sense Raúl de Tomàs, que ha causat baixa per unes molèsties a l'espatlla. L'equip de Luis Enrique s'entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit. Abans, rodes de premsa de Luis Enrique i Jordi Alba. La gran notícia d'aquesta jornada de partits de seleccions, però, és que Itàlia es queda per segona vegada consecutiva fora del Mundial. Ahir va perdre 0-1 contra Macedònia del Nord. El gol va arribar en temps d'afegit en la primera ronda de la repesca. És un cataclisme, un autèntic drama per una potència futbolística com Itàlia. Itàlia, que es queda, repeteixo, fora del Mundial per segona vegada consecutiva. No va fallar Portugal, que va superar per 3-1 a Turquia, i se la jugarà finalment amb Macedònia del Nord. També hem de destacar la victòria de Gales per 2-1 sobre Àustria, amb dos gols de Gareth Bale, que quan ha de jugar amb el Madrid sempre li fa mal alguna cosa i després se li cura tot quan va amb la selecció. Ahir, dos golets. Està el madridisme indignat amb Bale. A la zona sud-americana, Uruguai i Equador han aconseguit aquesta passada matinada passaport pel Mundial. Uruguai va superar Perú per 1-0 amb Araujo, el futbolista del Barça, jugant els 90 minuts com a lateral dret. El Barça sobresala a mitjanit amb la informació de l'equip que informava que el Barça entrava en la lluita per fitxar Mbappé. Durant el matí d'avui ens ha desmentit el club moviments per fer-se amb el futbolista francès, que tot apunta acabarà al Real Madrid. Estem pendents també dels internacionals de l'Espanyol, que estan amb les seves seleccions. Són Cabrera i Ángel Herrera, Joan García i Kei Dibare, que juga demà contra Espanya amb Albània. A segona divisió, el Girona visitarà diumenge a les 9 de la nit a l'Almeria, el segon classificat de la Lliga, per tant, desplaçament complicat pels de Mitchell. En bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep avui a partir de les 9 al Fenerbahçe. Si guanya, s'assegura la primera plaça de la Lligueta. A la Copa de la Reina de València, ahir va caure el Cadí la Seu davant del Guernica per 55-51. I avui li toca a l'Uni Girona, que aquesta tarda jugarà el seu partit de quarts de final davant de l'Estudiantes. També tenim Copa del Rei d'handbol a Antequera. Aquest matí ha jugat el Granollers i ha guanyat. Granollers 37, Bidasoa 36, en un emocionant partit que s'ha resolt a la pròrroga. Aquest vespre, a 7:45, li toca al Barça, jugarà davant de l'Anaitasuna per un lloc a les semifinals. I tenim en marxa la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, avui entre la Pobla de Segur i Vilanova i la Geltrú. Nairo Quintana encapçala la classificació general. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui, en clau Barça, us preguntem quin davanter us agrada més. Us hem donat quatre opcions: Mbappé, Haaland, Salah, Lewandowski. Guanya Mbappé amb el 43% dels vots, segon Haaland, 38%, tercer Lewandowski, 11%, tanca Salah amb el 8% dels vots. En clau espanyol, a l'Espanyol, si mirem el calendari, ara li toca visitar Anoeta, Wanda Metropolitano i Bernabéu, i rebre a casa el Celta i el Rayo. La pregunta és si signeu només guanyar els dos de casa. Sí que ho signeu, la immensa majoria, el 83%, no el 17%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz i Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora 15 euros de regalo a partir de 150 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Ja tenim a la selecció espanyola de futbol aquí a casa nostra, a Barcelona, per jugar demà contra Albània, partit amistós. Recordo la cita, 7:45 del vespre, a l'estadi de Cornellà, al Prat. Busquem primer les novetats esportives de la selecció amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, ya está la selección en Barcelona, pero lo más importante es que tú también estás ya en Barcelona, ¿no?
Sí, gran ciudad, Barcelona, con ganas siempre de visitarla. Lo más importante, la selección, como tú dices, ya está aquí, ha viajado esta mañana con 22. Mala noticia para Raúl de Tomás, partido señalado para el delantero del Español, que ayer sufría esa lesión en el hombro. Y de momento Luis Enrique no ha llamado a ningún delantero en su lugar. Esta tarde entrenamiento a las 7 en el estadio del Español, a las 6:15 fijada la rueda de prensa. Hoy turno para el seleccionador, para Luis Enrique Martínez, y para el capitán en esta convocatoria, en ausencia de Sergio Busquets, para Jordi Alba.
Claro, al ser un partido amistoso debe ser complicado intuir un 11, pero para la gente que mañana tiene pensado ir al estadio, seguirlo por la tele y escuchar tiempo de juego, ¿te atreves con un posible 11, a dibujar un posible 11, Miguel Ángel, o qué?
Bueno, no es del todo fiable, pero vamos allá, es el primer partido, imagino que más o menos los más titulares jugarán de inicio, así que Unai Simón en portería, Azpilicueta lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, probablemente Laporte y Pau Torres en el eje de la defensa, podrían jugar en el centro del campo Rodri, Soler y Pedri, y arriba pues algo así como Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata. Pero ya te digo que sabes que Luis Enrique mezcla durante toda la semana, que no suele probar con el 11, así que tampoco te lo creas demasiado.
Bueno, en cualquier caso, seguro que es un once guapo porque la convocatoria está muy bien. ¿Desde dónde has realizado esta comunicación, Miguel Ángel? ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos en el mercado de la Boquería.
Bueno,
visitando a viejos amigos como Lu Martín.
Hombre, un grande.
Gran sitio, sitio de referencia que os voy a contar a vosotros de Barcelona.
Te han aconsejado bien, ¿eh?
Sí, intento documentarme y pedir consejo a quien sabe.
Grande Miguel Ángel, que vaya bien, hablamos.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Tenim per aquí també el Quique Iglesias. Bona tarda, Quique.
Bona tarda.
No sap res l'amic Miguelito dinant a la Boqueria, eh?
A la Boqueria. No fa anys que no anem a la Boqueria, ni tu ni jo.
Jo fa molt. Fa moltíssim. Sí, sí, sí. Hem d'anar algun dia. Hem d'anar.
I hi ha bons pericos, eh? El Pinocho del Bar Pinocho és de l'Espanyol.
Ah, sí, senyor. Sí, senyor. Sí. Pinocho. Gran lloc, eh? Gran lloc. Tant, que ves menja. Què diu Rubiales, el president de la federació, Quique, que has estat amb ell aquest matí?
Sí, amb un acte doncs, promocional a l'auditori Juan Segura Palomares de Cornellà, on Luis Rubiales, amb un somriure, està feliç d'estar aquí. Ahir va presidir la Junta de la Federació Espanyola, i un Rubiales que està cofoi per haver pogut tornar, després d'una petició popular, a veure que la selecció espanyola juga a Catalunya.
Pues con muchísima ilusión de que todo el que vaya a la grada disfrute, de que nuestra selección haga un buen papel, si es posible ganar, que ganemos, que es lo que tratamos siempre en cada partido, que el seleccionador siga sacando sus conclusiones, ¿no? En este año tan importante para nosotros de Mundial. Y oye, pues espectacular venir aquí a Cataluña, a Barcelona, pues bueno, estamos muy muy felices.
La federació comunica que hi ha més de 31.000, 32.000 entrades venudes. La fanzone ja està en marxa. Demà, 10:30, Ciutat Esportiva, un partit dels veterans. Capdevila, Xica, Coro, David García, Luis García, Sergio García, i per Espanya, doncs, Ito, Amavisca, Raúl Bravo, Iván Campo, Lobo Carrasco, Alfonso Pérez, Marcos Sena...
Vaya elenco.
Sí, demà entrada gratuïta, eh? Per a tota la gent que es vulgui apropar al matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. I en el tema esportiu no podia faltar la pregunta sobre el futur de Luis Enrique. Ja saps que Luis Enrique té contracte fins després del Mundial de Qatar. No hi ha pressa per renovar.
Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses, pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada. Luis Enrique no necesita más confianza de la propia que él tiene, pero en este caso es que la tiene también. Le admiramos mucho, confiamos mucho en su trabajo, ha hecho que esta selección en un momento, ¿por qué no decirlo?, de transición, de crisis, porque no llegaban los resultados, haya dado pasos tremendos para afianzar nuestro estilo de juego. Y después del Mundial nos sentaremos y hablaremos, ¿no?
Hauries de veure Cornellà com ja llueix el logo de la federació de color vermell. Així que demà tots cap allà a gaudir d'una bona tarda. 7:45 al partit.
Perfecte, doncs res, en un minut parlem amb un home de Rubiales que va participar en l'últim partit que va jugar la selecció espanyola aquí a Barcelona, fa ni més ni menys que 18 anys.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esports. COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Com us deia, fa 18 anys que Espanya no jugava a Barcelona, va ser un Espanya 2, Perú 1, partit que es va disputar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Un dels que va participar en aquest partit és l'Albert Luque, que avui és membre del gabinet de presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Albert, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et recordes aquell partit del 2004 o què, a Montjuïc?
Home, i tant que el recordo. A més, sent català, perquè és de les poques vegades que s'ha vingut a Catalunya. En els últims 18 anys no havíem vingut fins a demà, que juguem a Cornellà, i per mi doncs, aquell partit va ser molt, molt especial, amb la família, amb amics, va ser Montjuïc en aquell cop, i llavors doncs, tornar aquí llavors, era molt emocionant. Està clar que ara no des del terreny de joc, però recordo amb molt de carinyo aquell partit contra Perú.
Sí, han passat 18 anys, com tu dius. Ja tocava, no, Albert? Molt de temps, eh?
Sí, al final ens agrada, des de la federació, que Espanya pugui disfrutar de la selecció. És difícil trobar partits amistosos, però bueno, al quedar primers de grups i anar directament al Mundial de Qatar, doncs hem pogut trobar dues dates perquè tinguin la selecció a llocs que fa temps que no anàvem, i un ha sigut Barcelona, que juguem el dissabte, i el dimarts anem a Corunya, que també feia 12 o 13 anys que no jugava a Corunya.
Pinta que hi haurà un gran ambient demà a Cornellà, Albert, que estarà molt bé la grada, eh?
Sí, jo crec que estem a punt de penjar, no hi ha entrades, i ojalà així sigui. Queden a la venda poc més de 2.000 entrades i jo crec que serà tot un èxit i l'ambient serà fantàstic.
Escolta, llàstima la lesió ahir del Raúl de Tomàs, que clar, per ell era un partit molt especial, i per la gent de l'Espanyol, que m'entenc que hi haurà molta demà a l'estadi de Cornellà del Prat, tenien ganes de veure'l amb la samarreta d'Espanya, eh?
Doncs sense cap dubte, i més a RDT, que tenia moltes ganes de jugar aquest partit, ja quan va venir a jugar a Grècia, doncs encantat de poder tornar en un futur, i es va trobar que aquest partit es feia a Cornellà i estava amb una il·lusió immensa, però al final una caiguda a l'ombro no el deixa jugar demà, i segur que tots de l'Espanyol que vagin al partit estaran de veritat que fotuts, però si hi ha una persona que està realment fotut és ell mateix.
Molt bé, Albert. Escolta, s'han d'aprofitar aquests amistosos per anar rodant i arribar bé al Mundial, que la gent pot pensar que queda molt, però no queda tan lluny, eh?
No, el temps passa molt ràpid, i la veritat és que, com tu dius, s'ha d'anar rodant, hi ha molta gent jove, però bueno, que en els últims tornejos ha donat una imatge espectacular, a la National League com l'última Eurocopa, i ara doncs anem a Qatar a per tot, a intentar guanyar el Mundial. No serà fàcil perquè al final només guanya un, però aquesta gent jove ha demostrat que té molt descaro, que pot guanyar a qualsevol selecció, són gent que en categories inferiors ja són campions del món, campions d'Europa, acostumats a guanyar, doncs ara ho han de demostrar a l'absoluta, que és el moment més difícil, però Luis Enrique el que ha fet és que ells s'ho creguin, que són un rival molt difícil de batre i que es poden enfrontar a qualsevol.
Sí, és una selecció que ja podem dir que és una selecció de present, Albert, però tu mires la nòmina de futbolistes que hi ha en aquesta convocatòria, no sé, Pau Torres, Eric García, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran, Jeremy Pino, i veus lo joves que són i el talent que tenen i penses en el futur i no pots més que il·lusionar-te, no?
Totalment, per això, que no és una selecció que d'aquí a poc s'hagi de canviar, sinó s'ha fet el canvi generacional en moments amb moltes crítiques, però s'ha fet, i en el terreny de joc doncs ells s'han guanyat que la gent es torni a il·lusionar. No és fàcil, com t'he dit, un canvi, però s'ha fet, crec que s'ha fet molt bé, i llavors doncs ara s'ha d'anar a per totes, i la veritat és que el gran valor de tot això ha sigut Luis Enrique sent valent, a vegades amb molta crítica des de la premsa, però ell és una persona que quan pren una decisió la pren en tot el que li pugui venir sobre, i fins ara doncs, hem de treure el barret amb ell. En Gavi, que era un jugador que havia jugat 100 i poc minuts de primera divisió, però ell el coneixia molt bé, sí. Va apostar amb ell a una National League contra tota una campiona del món com és França, i va donar un recital de joc, i mireu qui és avui en dia Gavi.
Sí, sí. I l'altre nom propi que voldria destacar és el de Pedri, que de tots aquests, que són tots molt bons, aquest apunta altíssim, hi ha molta gent que ja el compara amb Andrés Iniesta. Què n'opines tu d'aquest futbolista?
Pues mira, si hi ha una persona que a mi m'enamora també és Pedri, però també volia dir una cosa. Al final estem parlant de don Andrés Iniesta. Això són paraules... jo us posaria que jo he estat amb ell, he jugat a l'Olimpo del futbol, per molt bé que ho faci Pedri, les coses li vagin per treure del barret i doni tot això que està donant durant molts anys, com a màxim serà com Andrés Iniesta. Això ho hem de tenir tot molt clar, perquè ser millor que Iniesta, jo que he estat molts anys, no hi ha hagut ningú com Andrés Iniesta. Per això ojalà Pedri sigui un altre Andrés, que té les qualitats i ho està fent increïblement bé, perquè amb la seva joventut, es diria la veterania que té dintre d'un terreny de joc, és algo únic. Per això jo crec que el Barça té un tresor, un diamant, que ja ho està demostrant, però encara queda el millor per venir.
Escolta, repassant la nòmina de futbolistes que veu participar en aquell partit de Montjuïc del 2004, hi ha també Xavi Hernández. Com l'estàs veient al Barça, Albert?
Mira, jo quan el Barça... doncs era un equip que ja no il·lusionava, que al final entrava el Jan amb el seu equip sense poc marge en el joc de poder fitxar, de poder fer coses noves al club, i jo crec que amb el poc marge que ha tingut la nova gent que ha entrat al Futbol Club Barcelona ho està fent de 10, perquè al final ha entrat en un club que econòmicament està malament, i jo crec que també tot el que estan portant Aubameyang, Adama, Ferran, ho estan fent de 10 amb el poc marge que tenen, i crec que l'arribada de Xavi, que al final era una aposta com va tenir en el seu moment el Jan també amb l'aposta del Pep Guardiola, doncs ho està fent de 10, sobretot torna a enamorar amb l'ADN Barça, i donant espectacles doncs, com el que va donar l'altre dia al camp del Madrid, i tot el barcelonisme doncs, es torna a il·lusionar amb el seu equip.
Et va sorprendre el que va passar al Bernabéu l'altre dia? Potser la contundència del marcador sí, no?
Bueno, ho miro des del mig, sense tirar pel Barça al Madrid. Jo, interiorment, apostava pel Barça. Et dic per què. Per dinàmiques que portava el Barça, perquè estava fent uns partits espectaculars, i quina millor motivació pel Barça que guanyar el Bernabéu. I llavors va sortir tot des d'un principi, i el Madrid doncs, portava un marge, i segueix portant a la Lliga, considerable, que venia d'una eufòria molt gran contra el PSG, i llavors va sortir al camp com dient, bueno, portem marge, si perdem no passa res, i quan va voler reaccionar doncs ja estava amb un 0-3 al marcador, i el Barça, si arriba a estar bé, doncs podria haver sigut tranquil·lament 0-5, 0-6. Així que jo crec que van ser dues dinàmiques d'encarar un partit amb molta diferència, amb el Barça molt més d'ímpetu i de voler guanyar aquest partit.
Perfecte, Albert. Acabo l'última, que és una mica un joc, que és la pregunta que formulem avui als oients d'Esports Cope via Twitter, que hem posat el nom de quatre superdavanters sobre la taula i tu, com a gran davanter que eres, et demano també quin t'agrada més, al marge d'on poden jugar, d'on juguen i de tot plegat. Els quatre noms són Mbappé, Haaland, Lewandowski i Salah. Quin t'agrada més a tu, d'aquests quatre?
A mi, Kylian.
Mbappé. Mbappé.
Sí, sí. Els quatre són fenòmenos, però jo, si fos pel Barça, primer perquè Salah i Lewandowski doncs, ja tenen una edat, que és per treure's del barret com són, i entre Haaland i Mbappé aposto per Mbappé.
Perfecte. Albert Luque, un plaer, gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé demà,
Vinga, ojalà vagi bé tot, gràcies.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Just 3 i 25, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Bon jugador, Albert Luque.
Bon davanter, Albert Luque. Leto Blanc, li deien?
Leto Blanc, sí, Blanc, era molt amic de Samuel Leto.
Sí. No, i a més, doncs, va tenir els seus highlights, sobretot al Mallorca. Jo tinc bons records d'aquella etapa de l'Albert Luque, de l'Albert Riera, del que jugava al Canyo i Bagaza, Somos, un Somos abans de la remodelació. El mestre Cooper allà,
sí,
i després va
Héctor
arribar
Cooper.
Gregorio Manzano. Bueno, sí. Històries del passat, Valllori, històries del passat.
Anem a històries del present. La gran notícia de la nit futbolística al món, Gil, és que Itàlia es queda fora del Mundial per segona vegada consecutiva.
Segon cicle que els italians hauran de veure el Mundial per la tele. Mira que totes les prometies felices, mirar el Portugal-Itàlia, sí, serà un partidàs, ho veuré, deixeu-me la tele i tal. Doncs no. Un gol de Trajkovski al minut 92 consumava la sorpresa. Itàlia 0, Macedònia 1. Aquest és el so que hem trobat de la transmissió de Rai Radio.
0-0 il parziale, 5 minuti di recupero, si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 5 concessi. Attenzione al tiro. Rete. Ha segnato la Macedonia del Nord.
Allà, brava, no?
Ara mateix Itàlia, la Itàlia futbolística està autènticament col·lapsada perquè era una possibilitat que Portugal et deixés fora del Mundial. El que no era cap possibilitat és que et deixés fora a les primeres de canvi Macedònia del Nord, amb tots els respectes per al combinat Denis Bardi i companyia. No cal dir que Mancini està ara mateix sentenciat i que el nom pel qual apostaria la Federació Italiana per agafar la banqueta de l'Azzurra seria el de Fabio Cannavaro. Encara que, ojo Batllori, atenció a alarmes, no es descartaria que també entrés a la pomada Carlo Ancelotti.
Home.
Carlo Ancelotti. Entre Ancelotti i Cannavaro, ara mateix porta la davantera Cannavaro, que és el favorit de la Federació Italiana, però compta perquè està sonant ara mateix, 3 de la tarda i 27 minuts, el nom d'Ancelotti com a futurible per la selecció d'Itàlia. Mm. Així les coses, doncs, Portugal es queda en aquest emparellament davant Macedònia. Portugal, que va guanyar 3-1 a Turquia, un partit de domini portuguès, de victòria merescuda pel conjunt de Portugal, però que va tenir el seu què, perquè després d'un 2-0, merescut pels portuguesos, Gilmaz retallava distàncies al 65 i al minut 85, penal a favor de Portugal i el llançament del mateix Gilmaz
a favor de Turquia.
A favor de Turquia, sí, penal, sí, a favor de Turquia.
Hagués estat el 2-2.
Hagués estat el 2-2 i el llançament de Gilmaz, que anava directament fora per sobre de la porteria portuguesa. Nuno Mendes col·locava el 3-1. Per tant, no hi haurà Portugal-Itàlia, Valllori, sí, hi haurà Portugal-Macedònia.
Hem de parlar de l'actuació de Gareth Bale, no?
Ah, sí?
Està en forma aquest noi,
Vols que parlem de l'actuació de Gareth Bale?
Està en bona forma, Dos golets, Dos bons gols,
Jo he arribat a una conclusió.
Mare meva.
O és el jeta més gran de la història del futbol, un tio que li dolia l'esquena i que no podia jugar al Clàssic perquè li tenia mal d'esquena, Quin golaç de falta, sí. Un gran gol també al segon, mitja volta amb la cama esquerra, la bona d'ell, impressionant per doblegar l'Àustria d'Àlava per 2-1. I després en el flash interview, a Bale li van preguntar si aquesta actuació i la celebració dels gols era un missatge per algú de Madrid. I va dir que no era cap missatge per ningú, que això són pèrdues de temps i que ell no està per pèrdua del temps, però que això sí, per part d'alguns, és repugnant i haurien d'estar avergonyits de si mateixos. Espera arribar al Gales.
Els madridistes pensaran que això s'ho pot aplicar a ell mateix, no?
Ja
no s'entén com un jugador amb el Madrid no juga perquè sempre li fan mal coses i després va amb la selecció i es posa en marxa i funciona.
De fet, algun compte de Twitter d'aquests anònims mentideros madridistes preguntaven el dia d'avui què li diries a Gareth Bale si te'l trobessis ara mateix avui cara a cara. Una Gales que espera rival perquè, recordem, l'altra eliminatòria d'aquesta minifinal entre Escòcia i Ucraïna ha quedat ajornada. I a l'altra eliminatòria europea, Suècia es va desfer de la República Txeca 1-0. Això sí, va haver d'anar a la pròrroga l'equip escandinau, que serà el rival de Polònia.
I a Sud-amèrica tenim dos seleccions ja més al Mundial, que són Uruguai i Equador.
S'han acabat la lluita per les places directes, eh? Sobretot després del partit que era clau en aquest sentit. Uruguai 1, Perú 0. La veritat és que diu Alonso ha fet una Perú molt reconeixible, eh? Amb jugadors com Pelistri, ara mateix a l'Alavés, Darwin, Núñez, Valverde, i va repetir Araujo de lateral dret, amb Godín i Jiménez a l'eix de la defensa. Gol al minut 42 de Arrasceta. Però la polèmica aquí i la indignació per on està en una jugada on hi ha una centrada des de la banda esquerra i el porter d'Uruguai fa un... te'n recordes de Busquets a la Lisa Millem, no? Doncs fa una jugada semblant. Tota Perú va demanar gol. Els rivals d'Uruguai també
Busquets
van...
Busquets para, eh?
Busquets para. El porter d'Uruguai també para i el dubte és si la pilota entra o no. Doncs mira el que són les coses, Batllori. Pràcticament de manera immediata, com me vol, va publicar l'àudio de VAR i les imatges de VAR que es van utilitzar per decidir que la pilota no havia entrat. I la veritat és que si tu veus la jugada des d'un angle, fa l'efecte que la pilota entra. Si tu veus la jugada amb les imatges que va utilitzar el VAR, la pilota no acaba d'entrar a la porteria. En tot cas, Uruguai, al Mundial, amb el fitxatge del profe Ortega per la preparació física i amb el record de Diego Godín, el faraón, per la figura del maestro Tavares.
Hubieron muchos altibajos, se sufrió muchísimo, sufrimos mucho las críticas, que las aceptamos, pero las sufrimos muchísimo. Eso costó también la inclusión de maestro, que a todos nos dolió muchísimo también. Por eso se sufrió más. La obligación, la responsabilidad era aún más grande, sobre todo en los referentes, que eran los que seguíamos al maestro. Y bueno, hoy sentimos una situación de alivio, de felicidad.
Ecuador, que s'ho mirava des de la distància i derrotada a Paraguai 3-1, també està automàticament al Mundial. Golejada de Brasil 4-0 davant de Xile, va marcar Vinícius, i ara queda per decidir quina serà la cinquena selecció sud-americana que en aquest joc, en aquest moment, haurà d'anar a la repesca per trobar el seu bitllet pel Mundial.
Una punada de l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que a prop de la mitjanit treia l'equip una informació. El Barça entra en la cursa per Mbappé i el planeta futbol es va posar a tremolar, clar.
A tremolar tothom, i el que podem dir és que el Barça desmenteix aquesta informació. A l'edició d'avui de l'equip apareix aquest titular, que entren en escena per Mbappé, però segons els francesos, a més, afegien que el Barça volia que Xavi es reunís amb Mbappé per explicar-li tot el projecte, sabent que els equips favorits són el Real Madrid i el PSG, que tenen poques opcions perquè ho volen intentar, i doncs bé, des del Futbol Club Barcelona expliquen a Esports Cope que no han fet cap moviment per Kylian Mbappé, que lo de l'equip és part del show business, del món del futbol, que no estan interessats i que no hi ha absolutament res i que el Barça no vol a Mbappé. Cal recordar que els nostres companys de Madrid venen explicant que només queden un últim escoll perquè Mbappé sigui jugador del Real Madrid. Estan negociant els drets d'imatge del jugador. Recordeu que ja l'estiu Florentino va oferir 200 milions d'euros, tot i que acabava contractar el proper 30 de juny. En el Real Madrid ens deia també Melchor Ruiz sobre aquesta informació de l'equip. Estan tranquils amb la informació, saben que el jugador vol anar al Real Madrid, que tenen clar que han fet tot el treball que havien de fer per fitxar-lo i que serà jugador blanc, i que no els hi preocupa tampoc les pressions del PSG ni del mateix president de la República Francesa, Emmanuel Macron.
Doncs la bomba activada per l'equip a mitjanit sembla que aquest matí es desactiva per part del Barça. Estem pendents també, Víctor, dels jugadors del Barça internacionals que estan en les seves seleccions.
Blaugranes pel món, sí. Hi ha 13 internacionals. Ahir ja va jugar 90 minuts a Araujo amb Uruguai, en aquest partit que explicava el Gil, classificats pel Mundial. El següent partit ja intrascendent per Uruguai, però important per Xile, serà el dia 29 en aquest Xile-Uruguai. El Brasil, Alves, no va jugar en aquest 4-0 que comentava el Gil, on va marcar per ser el blaugrana Coutinho i l'ex blaugrana Neymar. Estan classificats pel Mundial i el següent dia, la següent data que tenen FIFA, és el dia 29 a Bolívia. El Marroc, Abde, té un partit a les 4 de la tarda, quan acabem Esports Cope, en el Congo-Marroc, que és eliminatòria pel Mundial. A la sub-21, Arnau té Atenas i Nico González juguen a les 8, avui a les 8, contra Lituània per la classificació a l'Europeu Sub-21. I de la resta, la selecció espanyola, com sabeu, en Ferran Torres, Alba, Gavi, Pedri i Eric García tenen l'amistós demà contra Albània, Cornellà al Prat. Els Països Baixos, en Frenkie de Jong i Memphis Depay, no està Luc de Jong, juguen un amistós demà contra Dinamarca, on no hi serà per ser Van Gaal, el seleccionador, per positiu en Covid. I de l'Alemanya de Ter Stegen tenen un altre amistós demà contra Israel.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Deudes? No dudes, cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogadosparatusdeudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
¿Cómo estamos?
Muy bien, Málaga, acabamos de llegar.
¿Ah? ¿Y qué te lleva por allí? ¿Partido? ¿Partido
sí,
del Huesca?
Juega un montón de cosas del Huesca. Este fin de semana, el domingo, juega el equipo contra el Málaga y mañana el Club de Negocios de la Sociedad Deportiva Huesca presenta su proyecto en un hotel de Málaga.
Muy bien.
Esto lo hace habitualmente cada vez que viaja el equipo a alguna capital de referencia de España.
¿Sí?
Y está funcionando como un tiro. Muy bien.
Muy
trabaja
bien.
Muy bien esta gente del Huesca.
Fenómeno, sí, señor. David Bernabéu, buena tarde, David.
¿Qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal,
hola,
David?
Petón. Bueno, disfrutant del mercat a 3.000 vistes.
Bueno, vaya portadas, ¿eh? Salah, Lewandowski, ayer el terremoto en Mbappé, David.
Y estem a març.
Madre mía. Bueno, Mbappé nada, el Barça hoy, esta mañana ha desactivado la bomba.
Sí, yo ayer pude mandarle un WhatsApp a una persona muy cercana al presidente Laporta y me puso textualmente, lo digo así, claro, o sea, me puso... no te caigas, no hay nada,
sí,
y
sí.
Esta mañana creo que ha habido compañeros de otros medios que han ido en esta dirección, ¿no? En lo que han recibido por parte del club.
Sí.
Es que no tiene ningún sentido. Yo vi la información, hombre, mira, ya que conozco a José Barroso, tiene mucha trayectoria en el equipo, dicen que es una persona muy allegada a la familia de Mbappé, pero claro, que una información de este tipo ponga que el Barça se ha puesto en contacto con el Paris Saint-Germain para decirle que va a ir a por el jugador cuando, primero, no hay relación prácticamente entre Laporta y Al-Khelaifi, lo sabe todo el mundo. Y segundo, el futbolista queda libre. ¿A qué caray te vas a poner en contacto con el PSG cuando el PSG aquí no pinta ni las líneas del campo? Aquí lo que tienes que hacer es entenderte con el futbolista y con su entorno. Y no hay más, ¿no? Entonces, ya me parecía muy muy extraño. Y nada, es todo humo. Y a día de hoy, la prioridad del Barça para el próximo mercado es y sigue siendo Erling Haaland.
Sigue siendo Haaland, ¿eh? Tú mantienes eso, David, ¿eh?
Sí, y mantengo más. Yo creo que está mucho más caliente de lo que la gente se cree.
Ya,
es decir,
bueno.
lo que quiero decir es que el discurso público del club de los últimos días, con lo que han dicho varios de sus dirigentes, etcétera, enfriando un poquito la situación, no tiene nada que ver con lo que el club hace y dice en privado. Simplemente lo deja ahí. No quiere decir que Haaland venga. Lo que digo es que lo que hace lo va a hacer público sobre este asunto no tiene nada que ver con lo que hacen.
Bueno, a ver cómo acaba el asunto, Petón. Estamos entretenidos.
Qué pérfido es David, ¿eh? Qué pérfido. ¿Has visto el mensaje intrínseco, subliminal, soterrado, traidorzuelo, que ha metido en la primera parte de su discursillo? Mira, dice, bueno, yo me voy a fiar del señor Barroso, periodista muy allegado a la familia de Mbappé, que es el que firma la información del Barça, pero,
claro,
la sociedad transitiva, como el Barça no quiere nada con Mbappé porque tonto no es y sabe que es una operación que solo conduciría un deseo, que solo conduciría a la melancolía, ¿qué podemos deducir? Lo que podemos deducir es que algo está fallando entre el núcleo familiar de Mbappé, los amigos de Barroso, y el Real Madrid, porque si no necesitarían esa información para incentivar al Real Madrid, porque obviamente donde le vas a tocar las narices al Real Madrid es si el Barça pudiera aparecer en escena. ¡Qué malo es David Bernabéu!
Bueno, te digo una cosa, hay otra interpretación aquí. O sea, más allá, José, más allá del tema económico, de que sea un movimiento del entorno de Mbappé para intentar sacar más tajada con respecto al Real Madrid, aunque yo creo que las cosas parecen que estaban habladas desde hace tiempo, hay otra interpretación, y es que Mbappé no quiera que el Madrid fiche a Haaland, ¿no? Porque quiere ser, igual que hemos dicho de Haaland, allí también donde vaya, quiere ser líder absoluto del proyecto, ¿no? Entonces, esta es otra interpretación que ha saltado a lo largo del día de hoy y que tampoco veo descabellada, ¿no? Pero lo que está claro es que en el Barça, si tú preguntas, dan por hecho que Mbappé tiene los dos pies en el Madrid, que va a poner el Madrid, eso está claro, y que por tanto el Barça ni va, o sea, ni se ha movido ni va a mover un solo dedo para intentar fichar
a
Mbappé.
A ver, yo creo que tú y yo, y Joan, y la mayor parte de nuestra audiencia, pero nosotros digamos un poquito como iniciados en el mambo, ¿no? En este asunto, ya hemos visto muchas de estas, pensamos, yo creo, que Mbappé está firmado por el Real Madrid. Firmado desde hace tiempo. Ahora bien, en esos contratos también se añade casi siempre una cláusula rescisoria que matiza.
Sí.
Es decir, poniendo una cantidad que es infinitamente, o infinitamente no, pero muy inferior a la que va a recibir el jugador, puede liberarse si hay algo que no le gusta. Algo en lo que el club o el propio futbolista están fallando antes de que ese contrato prefirmado sea un hecho. No sé si eso se estará dando en este asunto, pero a mí me mosquea que alguien de la familia de Mbappé, por así decir,
saque
esa información porque no la necesita.
Es raro, sí, es raro. Es raro el movimiento. Bale parece que está en forma, David, ¿eh? ¿Has visto los goles? Madre mía.
Sí, dos chicharros. Bueno, este golpeo yo creo que con 70 años lo va a tener, ¿no?
Sí.
O sea, lo va a mantener. Pero yo os voy a decir una cosa. Mira que llevamos viendo fútbol y ejerciendo nuestra tarea y tal, y habremos visto, Joan, imagínate la cantidad de futbolistas que hemos visto comportarse mal con sus clubes, ¿no? Que cosas que han trascendido y algunas que sabemos que no han trascendido, etcétera, ¿no? Pero yo no había visto nunca a un futbolista reírse de su club como lleva 4 años Bale riéndose del Real Madrid.
Sí, sí.
Es increíble, es increíble. O sea, es un tipo que gana 17 millones al año y que lleva 4 años, o sea, es que... ¿Te imaginas que en Barcelona un futbolista habría salido con una pancarta que pusiera Gales Golf y luego el nombre de Barça? Es que, bueno, no. Es que es increíble. Y hace 4 días se voló del campo por un problema en la espalda. Y te mete un doblete ayer. Bueno, de verdad, o sea, es increíble. O sea, con la permisividad del Madrid, que sigue incapaz de gestionar esta situación. O sea, que se estaría diciendo, por ejemplo, si volvía a futbolista del Atleti o del Barça, estuviera haciendo eso. Es que, insisto, no he visto nunca un caso como este. Lleva 4 años riéndose en la cara de su club. Y ayer dice incluso que debería darles vergüenza.
Sí, sí. No, es increíble la situación de este jugador, sí, Petón. Es increíble.
Yo tengo una tesis particular. Yo creo que Bale no se está riendo del Madrid, se está vengando del Madrid. Pero no sé cuál es el detonante.
El motivo, ¿no?
Lo comentaba en la televisión. Nadie estaba hablando de eso. Y dije, no, pensemos en qué momento ese futbolista hizo crack. Algo en ese futbolista. Y si vamos al calendario, hay unas declaraciones de Jonathan Barnett de hace 4 años en las que dice que están maltratando a Gareth Bale. A partir de ese momento, los comportamientos de Gareth Bale son como pactados con Jonathan Barnett, que además van de la mano, el portavoz de Jonathan Barnett, de este no habla, no declara, pero hace. Sí. Es como si le digan, tú, esta semana estás lesionado.
José, estas declaraciones de Barnett es cuando el Madrid, o lo que fuera, puso en el mercado a Bale, ¿no? Intentó venderlo.
No, yo creo que son después de lo de Cardiff. Empiezan ahí, las declaraciones, aquella final de Cardiff, en su tierra, que este estaba tocado, pero hizo esfuerzos para llegar a la final y no le pusieron. Inicialmente jugó Isco, si recuerdas.
Sí.
Parece irrisorio, estamos hablando de una...
¿A ti te lo parece?
Pero ahí es igual, ¿no?
Si me pongo... Claro,
pero luego, si jugó la final de Kiev.
Sí, pero te digo una cosa. La herida, nunca la mide, el dolor de la herida... más que el que la recibe, los demás somos de palo. Solo el que la recibe, y que este tío ha tenido una variación de comportamiento llegando, efectivamente, yo no he visto una cosa igual, pero tampoco he visto un comportamiento igual de la clave, mancho, porque es que esto se lo hacen a cualquier club y la echada, bueno, se lo, sí. La echada de la Leti a Griezmann por un amago de un documental, no sé qué, no podía respirar.
O sea, a mí el comportamiento me parece tan demencial que por más que podamos esgrimir lo de Barnett hace 4 años, etcétera, que me parece perfecto, o sea, no se justifica. Es decir, este futbolista el año pasado marchó de 4 partidos de liga 10 minutos antes con sus futbolistas en el terreno de juego.
Ya, pero siempre ha habido un periodistas, siempre ha habido.
Y tiene un contrato. Sí, sí.
Ya, pero macho, aquí sí. que la opinión se hace. Tú sabes que muchísimos seguidores, la mayor parte, lo que hacen es sumar informaciones y analizan en función de eso, de esa información, pero también de la opinión de la gente a la que son más adictos. Y en Madrid ha habido muchísima opinión que de repente cambiaba y se volvía a hacer de Bale, no sé por qué motivo, pero volvían a justificar los comportamientos de Bale. Yo puedo decir desde el primer día que Bale es un jugador sensacional. Sí. Es más, a mí me tocó hace 12 años o 13, cuando yo estaba todavía en la actividad de la representación desde Bahía, hablar con Jorge Valdano, 14, para ofrecer a un lateral izquierdo que la estaba rompiendo del Tottenham, que podía jugar de interior, todavía no jugaba de segundo punta, y que era claramente el futbolista con más por venir del Reino Unido. Entonces no quiso el Madrid. Luego, 3 años después, pagó 100 millones. Pero ese futbolista, en cualquier otro lugar, en cualquier otro espacio del mundo, no hubiera durado un minuto en el club. Es imposible.
No, talento es tiene. Cuando se pone a jugar, lo demuestra como ayer. Bueno, lo dejamos aquí, señor Espetón. Que vaya bien por Málaga.
Muchas gracias.
David, que vaya bien. Parlem.
Adiós.
Seguimos.
Dizzy, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial del Español, te ofrece este espacio.
Amb els amics de Digi i avui amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
La informació de l'Espanyol, que passa també pels seus futbolistes internacionals.
El Espanyol tiene 4 jugadores internacionales que van a jugar o han jugado con sus respectivas selecciones. Vare, Cabrera, Joan García y Yangel Herrera. Recuerdo que Raúl de Tomás estaba convocado para el España-Albania, pero ha caído de la citación por lesión en el hombro. Cabrera se ha clasificado para jugar el Mundial tras la victoria de Uruguay ante Perú 1-0. El defensor españolista, eso sí, se ha quedado fuera de la convocatoria, por tanto, no acumula minutos. Yangel Herrera tiene una cita en la Argentina-Venezuela que es irrelevante porque la albiceleste ya está clasificada para el Mundial, mientras que la Vinotinto ha quedado eliminada en la fase de grupos. El partido a las 12:30 de esta madrugada, hora española. En cuanto a la sub-21 española, Joan García está convocado para esta selección en el encuentro España-Lituania, fase de clasificación para el Europeo 2023. Parece que no va a ser titular el meta del Español. El encuentro a las 8 de la tarde en Talavera de la Reina. El martes, segunda oportunidad en un encuentro frente a Eslovaquia. Y nos queda Keidi Vare, que jugará el España-Albania de mañana en Cornellà-Prat. El centrocampista pinta que va a ser titular con su selección. Respecto a Raúl de Tomás, nos confirma el club que sigue esperando el resultado de las pruebas para conocer el estado de su lesión.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Sí, tenim Lliga Segona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda, la número 33.
I al Girona li toca visita complicada diumenge a l'Almeria.
A les 9 de la nit, el diumenge, efectivament, un partit marcat per molts noms propis al Girona. Són baixa, Darío Sarmiento, Valeri, Ibra Kebe, que veurem si no acaba passant pel quiròfan, i també Artero, i sobretot Àlex Baena, que jo crec que és un dels jugadors, no del Girona, sinó de la temporada i de la categoria. En canvi, pot tornar Juan P. i tornarà Ramon Terrats. I recordes que començàvem la setmana dient que Arnau Martínez s'havia lesionat a l'últim partit, que era baixa per la sub-21 i que podria estar setmanes de baixa? Doncs bé, millora tant que es dubta inclús pel partit davant l'Almeria. És una gran notícia, aquest gran comodí per Miguel Ángel Sánchez Mitchell. Li hem preguntat, sabeu que Almeria i Girona, Girona i Almeria s'han enfrontat en les últimes temporades al play-off, és a dir, buscant una plaça a primera. Ànim de revenja, com planteja el partit Mitchell, sistema de 4 en defensa, 3 centrals, això diu el tècnic del Girona.
El más important és la idea de joc i aquesta està molt clara per a l'equip i l'altre dia en 4 a la darrera vam jugar molt bé, en 5 també. El més important és que l'equip és competitiu en els dos sistemes.
És el discurs de Mitchell. Recordem que el Girona comença la jornada 5è amb 6 punts de marge sobre el Cartagena, que és el primer equip fora de les posicions de privilegi a segona.
També tenim primera federació, Gil.
Sí, senyor. Jornada número 29, eh? Comença el territori Luis Aragonés, les 10 últimes jornades on es ventila el bo i el dolent d'aquesta categoria. La jornada de dissabte, Andorra-Castellón i Nàstic Atlético Sanluqueño. I s'entren la mirada en el partit de diumenge a les 12, Municipal de Cornellà, Cornellà-Costa Brava, derbi català entre dos equips en descens. Cornellà 17è, 32 punts, Costa Brava 19è, 23 punts. Un Cornellà que ha canviat d'entrenador aquesta setmana debutarà a la banqueta Gonzalo Riutor, que portava el juvenil. Aquest és Gil Muntadas comentant aquest partit davant del conjunt jagustarenc.
Com dius, hi ha hagut canvis aquesta setmana, canvis que jo crec que aniran a positiu, l'equip està motivat, l'equip està amb ganes, i a seguir fent el que hem estat fent a casa en els últims partits, que portàvem excepte l'últim partit, portàvem una molt bona ratxa, i estem convençuts que aconseguirem la victòria i seguim aquesta dinàmica.
També diumenge, 12:45, San Fernando Isleño Sabadell, i també, atenció a aquest partit, diumenge 6 de la tarda, Betis B, Barça B.
Fins aquí el futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% de los equipos Midea con modo Economic para conseguir el máximo ahorro energético.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La venganza de Ulzana con Burt Lancaster. El viernes por la noche, en 13.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim, sí, Eurolliga al Palau aquesta nit. Barça-Fenerbahçe, si el Barça guanya, guanya la lligueta.
Poca cosa més puc explicar. Batllori, que és la penúltima jornada de la fase regular, jornada número 32, que arriba el Barça amb 20 victòries, que arriba el Fenerbahçe amb 9, un equip al conjunt turc vingut a menys, és un dels grans partits, un dels grans clàssics europeus que es pot veure ara mateix, i efectivament el Barça consolida matemàticament la primera posició si guanya, i només caldrà esperar el rival, que serà el 8è classificat. La veu del vestidor del Barça, anem a veure què pensa el vestidor blaugrana Nico Mirotić.
No es algo clave, pero sí es importante, sobre todo yo creo que encara a lo que viene mentalmente también, pero nosotros estamos jugando, volviendo a jugar nuestro baloncesto, y yo creo que debemos pensar en eso, ¿no? Cómo podemos mejorar como el equipo, a una imagen, ¿no? Y yo creo que después de la Copa, que el bajón pequeño que tuvimos un poco, ¿no?, de no jugar un buen baloncesto, pues ahora hemos vuelto a jugar y ahora solo falta, ¿no?, pues que dure más tiempo.
Està finet el Barça, després d'aquest petit sotrac al que es referia Nico Mirotić després de la Copa del Rei. Barça-Fenerbahçe, 9 de la nit. L'única nota negativa és que tenim un altre inquilí a la infermeria del Barça, i són Pierre Oriola i Corey Higgins, ara Roca Jokubaitis, Skins a l'espatlla dreta. De moment es perd aquest partit en una setmana de 3 enfrontaments. Recordem que va guanyar el Barça dimarts a la pista de l'Alba de Berlín. Avui té Barça-Fenerbahçe i el diumenge
Joventut de Badalona, Futbol Club Barcelona.
Estem també pendents de la Copa de la Reina. Ahir va caure el Cadí la Seu, avui li toca l'Uni.
Sí, derrota ahir del conjunt lleidatà 51-55 i avui el vigent campió, perquè recordem que el vigent campió d'aquesta competició és l'Espart Girona. Juga a 2:15 de la tarda davant el Movistar Estudiantes. Ha recuperat a Magalí Mendy. Anem a veure què pensa el seu entrenador, Alfred Julbe.
La mentalitat ha de ser d'intentar anar a guanyar-la, diguem, el que pertoca, el que obliga, diguem, cada vegada més. Els propis reptes que anem assolint fa que el següent sigui més pressió o ja disfrutar de l'autopressió, no? I ja està, a jugar el millor possible, el millor que sapiguem.
A jugar i a guanyar, si és possible. 6:45 de la tarda, Espart Girona Estudiantes. El guanyador s'enfrontaria al vencedor del València, casa de Montsaragossa.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Ballori, que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que també tenim Copa del Rei, aquest cap de setmana Antequera, de fet la competició ja ha començat, avui tenim jornada de quarts de final, ja ha jugat i ja ha guanyat el Granollers 37-36 en un emocionantíssim partit al Bidasoa, partit que s'ha resolt a la pròrroga, i Juan, aquest vespre juga al Barça davant l'Anei Tassuna.
Sí, busca en Antequera su novena Copa del Rei consecutiva, la número 26 en su palmarés, el primer escollo del equipo azulgrana en cuartos es el Anei Tassuna, los azulgrana parten una vez más como claros favoritos, aunque como advierte su técnico Antonio Carlos Ortega, a un partido único el riesgo de perder y caer eliminado es mayor.
Somos los favoritos sobre el papel, creo que hay una competición es honestamente a día de hoy como está la Liga Sobal, en una regla regular es muy difícil perder la Liga, pero en una competición del CAO hay equipos que nos lo pueden poner muy difícil y plantarnos cara, entonces hay que ir con pies de plomo y tener mucho respeto por el rival, ¿no?
Frade es baja, Blas Young vuelve al equipo tras su operación de apendicitis, aunque no estará al 100%, el partido 19-45. En caso de victoria, el equipo azulgrana se enfrentará mañana en semifinales al vencedor del Ademar Cangas del Morrazo, que está en juego en la segunda parte, Ademar 18, Cangas del Morrazo 16. Por cierto, se confirma o tiene visos de confirmarse la noticia adelantada ayer por los compañeros de Catalunya Radio, según la cual Ludovic Fàbregas dejará el club al final de su contrato en junio del 2023 para irse al Veszprém. Al parecer, la oferta económica del club húngaro supera ampliamente lo propuesto por el conjunto azulgrana, que ya había negociado con el pivote francés la renovación de su contrato.
Ciclisme, Quique, tenim en marxa la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Això entra en la seva recta final, ja.
Sí, senyor, i s'ho estan prenent amb calma, de moment, perquè toca el vent de cara i no tenen massa ganes d'agafar l'escapada del dia. 74 quilòmetres per l'arribada, des de la Pobla de Segur fins a Vilanova i la Geltrú, al poble de Marc Soler. 1:07 és l'avantatge dels tres escapats, Berralde, Martín i Joel Nicolau, ciclista del Baix Empordà, de Llofriu, de l'equip Caja Rural, que són ara mateix cap de cursa. Per darrere no hi ha massa, doncs, feina ni pressa per agafar l'escapada. En principi, aquí hauríem d'arribar a un sprint. Cal recordar que després de l'etapa d'ahir, el líder és el colombià Nairo Quintana.
Gràcies, Quique.
Adéu.
I tancarem amb waterpolo, Juan, que demà el Sabadell disputa la piscina de Can Llong al partit de tornada de la final de l'Eurocup.
10 anys després, el Sabadell tiene una nueva oportunidad para ganar su primer título europeo. En este caso, estamos hablando de Eurocup, la segunda competición continental, y para ello tiene que remontar 2 goles contra el Palermo, después del 9-7 favorable al equipo italiano del encuentro de ida. Un resultado remontable, sobre todo después de lo visto de la piscina italiana en la que el equipo vallesano dio la cara en todo momento. Lo avisa el entrenador Quim Colet.
Sense poder fer un excel·lent partit, llavors és més complicat. Crec jo, sincerament, tal com hem anat fent l'scouting i veient el partit, ahir els dèiem amb els nanos, crec que són superiors, però ho hem de demostrar-ho i això plasmar-ho, a més, en el marcador. A vegades no és fàcil, però ho crec sincerament.
Fran Valera es baja, el partido mañana 12:30 del mediodía. Esta tarde, por cierto, segundo partido de la primera semifinal de Liga entre el Barceloneta y el Terrassa, con 1-0 favorable al equipo marinero del primer encuentro. Si vuelven a ganar, se meten en la final. Si ganan los egarenses, el domingo tercer y definitivo partido en la Barceloneta. El choque 20-15 en Terrassa.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar!
Solidaritat amb Itàlia, Valdori. A mi em fa molta pena que Itàlia no vagi
al Mundial. A mi no també, francament.
La trobaré a faltar. Sí,
la veritat, m'agrada que estigui.
Te'n recordes d'aquell troleo de Quilini a Jordi Alba l'última vegada que vam jugar contra ells? Bueno, en tot cas, manual del buen periodista. Cuando un entrenador nuevo llega a tu equipo en zona delicada y con 9 partidos por delante para salvarlo del descenso, lo conveniente es tender lazos, tender puentes, facilitarle las cosas al nuevo técnico. Presentación de Javier Aguirre en Mallorca.
Hola Javier, bienvenido a Mallorca. La verdad que los compañeros ya han hecho todas las preguntas que se podían hacer. Escuché en una entrevista que concediste a la Liga de Fútbol Profesional que tu primera experiencia en Osasuna, en los 9 primeros partidos perdiste 7. Confío que aquí te va a ir mucho mejor.
Perdí 6.
Perdiste 6.
No me robes.
No me robes, que no vine con la pistola. Fueron 6, no 7, güey. Ya te cogí la matrícula.
Has de Bartirana ya,
ya te cogí la matrícula. Última hora, Valllori. Lleida acollirà el mes de maig les fases finals de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins. Caro Marín tornarà a competir a l'Europeu de Badminton a Madrid i acaba d'informar l'Atlético de Madrid de la mort de Carlos Simeone, el pare de el Cholo Simeone.
Gràcies, Gil. Lo mejor en lo personal y en lo deportivo aquesta de setmana també.
Bueno, ja, sí. Primera federació aquí i tenim interessos encara per allà. Lo mejor en lo personal, Valllori.
Que vagi bé. Marxem amb les enquestes, o amb l'enquesta en clau Barça, que avui us estem preguntant quin davanter us agrada més. Guanya Mbappé, 45%, Haaland, 36%, Salah, 7%, Lewandowski, 12%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt. Bon cap de setmana.